provincials no estaven constituïdes, ara n'existeix, perquè hi ha eleccions municipals, falta encara no un mes, i per tant veurem si la Junta Electoral Central acaba decidint per ella mateixa o decideix que és la Junta Electoral Provincial de Barcelona la que se n'ha de fer càrrec, però vaja. Avui hauria de desencallar-se el futur polític Josep Maria de la Laura Borràs, que bàsicament el que implica de facto és què passa amb la presidència del Parlament de Catalunya, que la tenim en interinatge des que la Laura Borràs està suspesa.
Bueno, s'aplicaria allò de la... que és sobrevinguda la inelegibilitat.
Inelegibilitat, paraulotes.
O sigui, que no pot ser elegida de manera sobrevinguda. Sobrevinguda pel tema de la seva sentència, que encara que no sigui definitiva, com comentava ara aquí al micro tancat, apuntava la companya...
La Milagros
Pérez d'Oliva. Sí, normalment això s'ha de fer quan hi ha una sentència ferma, però hi ha tres o quatre casos, que la llei diu que es pot anul·lar la capacitat de ser diputat, o sigui, es pot expulsar com a diputat a algú quan hagi comès una sèrie de delictes, i un terrorisme, rebel·lió, i un d'ells és una actuació penal contra els interessos de l'administració. I els delictes de les quals va ser condemnada en primera instància la Laura Borràs entren de ple amb això. Avui a la una, si a la una o a partir de la una, si la Junta Electoral Central es considera competent, el més probable, el més gairebé segur, és que ja serà avui designada inelegible, de manera sobrevinguda, ara sí que m'ha sortit bé, eh? I aleshores, en conseqüència, ja demanaran, com va passar amb en Quim Torra o amb en Pau Juvillà, que en qüestió de... però ràpid, 48 hores o així, deixa de ser, no presidenta, diputada, i si no és diputada, no pot ser presidenta. Amb la qual cosa això es crea un problema d'equilibris interns al Parlament, que ja en parlarem. I, a veure, la Junta Electoral Central és l'única que està als 4 anys, de 4 anys en 4 anys, té el seu mandat. Qui la composa? Són jutges del la central, són jutges del Suprem, bàsicament de la sala penal, i catedràtics de dret administratiu, catedràtics de dret a proposta dels grans partits del Congrés. Per tant, la majoria em sembla que està bastant clara per on anirà. En els cas de Quim Torra i de Pau Juvillà, va decidir la Junta Electoral Central perquè no hi havia en aquell moment eleccions convocades aquí a nivell de Catalunya, ni autonòmiques ni municipals, i la que estava en vigor, que està sempre, de 4 anys en 4 anys, és la de Madrid. És possible, no sé si probable, però possible, que si avui la Junta Electoral Central ho decideix, en comptes de prendre la decisió, com les altres dues vegades, directament al Congrés dels Diputats a Madrid, ho traspassi, perquè ara sí que hi ha unes eleccions convocades aquí a Catalunya, que són les municipals, per d'aquí un mes i una setmana, ho traspassi a la Junta Electoral Provincial. Això què implicaria? La Junta Electoral Provincial també està integrada, són menys components, però també són jutges, tots, són altes instàncies judicials a nivell de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de l'Audiència de Barcelona. Això jo crec que l'únic que faria és allargar una setmana o així la decisió, però jo crec que Laura Borràs té francament difícil continuar d'aquí 8-10 dies com a diputada i com a presidenta.
Aviam, hi ha un precedent que molt antic, del principi de la democràcia nostra, després de la Constitució, que és el cas de Demetrio Madrid, no sé si el recordeu.
Demetrio Madrid?
Sí, sí.
Va ser evidentment fulminat.
Le doy 24 hores, era Aznar, va ser el principi de l'aznarisme.
Va ser fulminat, sí. Va ser fulminat. I després, quan van refer la revisió del procediment a instància superior, va ser exonerat, però no va recuperar la condició de
diputat. Ja no va ser.
Ojo, jo estava allà al Congrés i me'n recordo d'això, eh? Això ho tinc molt present.
Va ser molt injust el que va passar, perquè l'acusaven d'un problema laboral a una empresa familiar que després l'autoritat judicial laboral va considerar que era un comiat procedent, no improcedent. Per tant, és que li tocava, però l'Aznar,
no, per
perfectament, va maniobrar l'Aznar, sí, i va començar la seva carrera política aquí.
Això dic jo, hi ha decisions de la justícia que són irreversibles encara que estiguin equivocades.
Sí, sí.
Aquest és el tema, eh? Això dic jo, jo li veig molt malament a la Laura, per més que ho digui.
No ho veig.
No li veig sortida, eh?
No, jo crec que ella està en una fuga cap endavant que en aquest moment s'està perjudicant ja a si mateixa, perquè ja és bastant insostenible. És a dir, el dia que la condemnen després d'un judici públic que tots han seguit amb lupa, dir he pogut demostrar la meva innocència, és desafiar d'alguna manera la lògica i de tot el que del que hem vist i hem escoltat els demés, diríem, no? I ara, en aquests moments, el partit té un problema greu. Té un problema greu perquè, bueno, independentment del que faci la Junta Electoral, que jo crec que la de Madrid o la d'aquí, naturalment, aplicaran la llei tal com està prevista, com s'ha aplicat anteriorment, i li treuran la condició de diputada, però llavors el partit haurà de decidir què fa amb ella, i ella no sembla disposada, al contrari. Ella està en una espiral de fuga cap endavant que bueno, tant, hi ha veus internes que li demanen fes un pas al costat, també, no ens obliguis a prendre decisions que perjudicaran també la imatge interna i externa del partit, perquè a nivell intern hi ha unes discussions tremendes en aquests moments.
La Laura Borràs, és a dir, viurà una situació que no deixarà de ser rocambolesca, que és una situació que ella mateixa ja va haver de viure com a presidenta del Parlament amb el cas del Pau Juvillà,
sí,
que a més a més va dir que no,
va actuar,
que no acceptaria una inhabilitació de la Junta, i la va acabar acceptant.
Clar.
I ara s'acabarà trobant amb la mateixa circumstància, ella al revés, i amb pocs elements en clau interna de Parlament del propi partit per intentar defensar-la, amb una cosa que ella ja va aplicar com a presidenta del Parlament amb un altre diputat.
En un cas, el del Juvillà, en el que ella va estar maniobrant per no aparèixer com que ella aplicava la llei. Recordeu aquella carambola que va intentar fer perquè no fos dita, no?, que ella contribuïa, però va contribuir, naturalment.
Fins que li va arribar la notificació.
Clar.
De... Em sembla que li van posar 24 o 48 hores, o hi haurà responsabilitats penals serioses.
Clar, perquè al final...
Mira, i ahir, a més, va fer un moviment... ostres, que a mi també em va sorprendre, perquè jo l'havia tractat abans i jo no li veia aquest tarannà. No? Ahir, per exemple, va carregar duríssimament contra els advocats, i això ja no era la primera vegada que ho feia, contra els advocats dels altres dos incriminats i castigats amb ella, juntament amb ella, que varen arribar a un pacte amb la Fiscalia per rebaixar la pena a canvi de declarar incriminant a un tercer, que en aquest cas era el seu. Això en els judicis penals es fa molt. No era un cas aïllat aquest. I es va parlar molt contra Marina Roig, que jo penso que és una persona, una advocada prestigiosa. En el procés de Madrid va defensar a un dels líders del procés, concretament que era el president d'Òmnium en aquell moment. Bé, això és igual. I després, aquí va carregar duríssimament també contra una funcionària, que era una persona de la seva confiança, l'Assumpta Pagès Petit, que sí, va fer una declaració... en fi, atenció, que els que van com a testimonis estan sota
obligats
jurament.
Obligats a dir la veritat.
Estan sota jurament. A l'acusat no, té dret a... Bueno, té dret, pot mentir si vol, si considera que això el defensa, però el que va allà com a testimoni... És que atenció, sí. Li pot caure un pal penal important si l'enganxen amb una mentida. I aquesta persona, és un tabagès petit, ahir va ser el blanc de les seves ires. La veritat és que jo, aquesta espiral que ha entrat ella, no sé si és que vol jugar el paper victimista, és que no l'entenc, no. A mi em sorprèn.
No, a mi no em sorprèn.
És?
A mi no em sorprèn. Jo la fa molts anys que la conec, i ella és una dona molt impulsiva.
Intel·lectualment brillant, eh?
No, però molt impulsiva. Que se creu que té la veritat al seu costat, i aleshores ja no baixa del burro. És a dir, serà molt difícil, fer canviar aquesta actitud. És un tema més psicològic que diem que...
A veure...
Que objectiu.
Veurem demà... És a dir, veurem avui què és el que decideixi la Junta Electoral, i a partir de demà... el nou viaranya on entrarà la política catalana, perquè serà tot molt enrevessat, perquè Junts haurà de decidir què fa amb la presidència del Parlament, perquè Esquerra, Junts i la CUP no estan ara en el moment en què estaven quan Laura Borràs va ser renombrada presidenta del Parlament de Catalunya, perquè el PSC està allà esperant a que si ningú es posa... Això ara ja no hi entrarem, o ja entrem quan toqui, Josep Maria, però tu coneixes bé el reglament del Parlament, i si no es posen d'acord i van votant, a la quarta votació, serà president o presidenta del Parlament de Catalunya algú de la llista més votada.
Sí,
i va. Aquesta va ser el PSC.
El PSC.
Vull dir, que si s'entra la dinàmica de votar i no hi ha un acord, crec que és a la quarta votació...
Sí, és automàtic.
És automàtic.
I si em permets encara
I
afegir...
I per tant, estar allà fregant-se les mans i esperant a veure tot això...
Tot això, Pol, que acabes de comentar, és veritat, i encara afegiria una cosa. Estem a un mes i una setmana...
Per això t'ho dic, per això t'ho dic. Per això, vull dir que tot això a un mes de les eleccions. I el Xavier Trias, avui ja no tindrem temps d'anar-hi, però està fent un acte ara mateix. I el Xavier Trias ahir ja va explicar qui anirà a la seva llista. Hi ha bastant, jo ho diré clar, més enllà fins i tot dels regidors que pot treure, no? Vull dir, ara ja sabem més noms que l'enquesta més optimista del Xavier Trias, que li són bones. I no crec que sigui la llista del més agrat possible del sector de la Laura Borràs.
Ahir es van queixar portaveus del sector de Borràs, es van queixar amargament.
Perquè Trias ha comprovat que aquest Junts ara, la sigla, per entendre'ns, en el cas Borràs li resta.
Sí.
I l'efecte Trias d'alguna manera s'ha aturat i està desinflant-se.
Sí, però em refereixo... avui ja no hi tenim temps, que més Agustí, bon dia, que ja,
bon dia.
Ja tenim aquí a l'Agustí. Però... amb la llista electoral que ha conformat Xavier Trias...
No hi ha, clar.
És a dir, és un test d'estrès brutal intern per Junts per Catalunya per mirar si recuperar l'antiga Convergència funciona o no funciona. Perquè la llista...
I ahir va afegir un nom
palmari,
que no costava les travesses, que era l'actual portaveu del govern i que és una persona del
Consell
de Puigdemont.
Sí, sí, no, completament.
Però de Borràs...
Acaba de número 7 i està allà, però vaja. Escolta, feu servir gaire les xarxes socials, vosaltres, o no?
Lo just.
Lo just.
Jo cada vegada menys, perquè s'han tornat una mica territori hostil en general.
Sí?
És a dir, jo que m'agrada no emprenyar-me, doncs pues clar, hi ha vegades que dius, bueno, això... És un ecosistema tòxic en alguns moments.
Hi ha
una mica Instagram i una mica Facebook, i des de fa anys he deixat completament...
Twitter.
Allò és horrorós.
Manolo?
Jo faig una mica Twitter, faig Facebook, i bueno... I
WhatsApp?
Sí, i WhatsApp molt.
El compteu com a xarxa social?
No, perquè és...
Segur? Ui, em sembla molt interessant. No comptem WhatsApp com a xarxa social.
Sí, és una xarxa social, però com que la controles més amb qui xateges i qui no...
Bueno, mira, va, que en parlem amb l'Agustí Rodríguez.
Comunicar és liderar amb Agustí Rodríguez.
Què tal, Agustí? Com estem? Bon dia.
Bon dia, bé.
Fa servir gaire les xarxes socials o no?
Jo particularment, sí, intento fer-la servir d'una manera racional. No sé si ho aconsegueixo, però...
A veure, jo els veia aquesta pregunta, perquè com que hem vingut aquesta setmana de vacances o mitja setmana de vacances de la Setmana Santa, i de cop i volta tothom ha volgut expressar les xarxes socials com devien estat aquests 4 dies, aquells que els han pogut aprofitar... Teníem ganes amb l'Agustí de reflexionar, de parlar una mica de com estem fent servir les xarxes socials, fins i tot nosaltres, perquè ara potser podríem fer un exercici fàcil, que és dir, escolta'm, no, perquè els polítics fan això o fan allò, o les empreses...
És obligat, pels periodistes és una mica obligat.
No, per això dic, al final les xarxes socials som nosaltres, som la societat. Una altra cosa és si reflecteix la societat, que és un altre debat, diguem-ne, però existeixen perquè l'hem alimentat nosaltres.
Sí, bueno, en definitiva, les xarxes són diguem, la nova manera de comunicar, no? De compartir la vida amb els altres. Hi ha algunes d'aquestes xarxes, que ara ho comentarem, en les que, òbviament, ens exposem més perquè, en el fons, a tots ens agrada agradar. I, a més, volem fer-ho saber, no? O sigui que jo crec que tots en general, la població en general, doncs hem assolit uns nivells d'exposició pública que abans no teníem.
Bueno, i que ens permet, escolta, ni que sigui per tafaneria, pot haver-hi interès real o pot haver-hi per tafaneria pura i dura, ens acabem assabentant de quina és una mica la presumpta vida dels amics.
Exacte.
I el nostre entorn.
Sí.
No?
Home, mira, aquests dies, aprofitant Setmana Santa, no? que he estat una mica observant, doncs, escolta, des d'esportistes, periodistes, actrius, polítics que estan en campanya, tots, i molts dels nostres amics, no?, han compartit, ojo, de manera gratuïta i universal, moments que en altres temps, doncs, segurament quedaven guardats en una càmera de vídeo, en una càmera de fotografia, i que compartíem amb els amics més propers o amb els familiars més propers, no? Ara ho compartim tot sense cap mena de pudor. Vull dir, viatges meravellosos, dinars espectaculars, platges irrepetibles, racons de muntanya, processons, el que vulguis.
Tenim unes vides...
Tenim per triar aquests dies.
Tenim unes vides... Sí, si la nostra vida fos les xarxes socials, vaja...
No, la vida és meravellosa. Mira, aquesta setmana fa 50 anys que es va inventar el telèfon mòbil.
50?
50 anys. Des d'aleshores s'ha transformat d'una manera vertiginosa, s'ha convertit en una eina imprescindible a les nostres vides. Segur que més d'una ha tornat a casa a buscar el mòbil perquè se l'havia deixat quan estava a la cantonada, no? Que havia deixat el mòbil.
I més lluny.
I més lluny,
no? Al final, el telèfon mòbil, no? Al final ens acaba controlant una mica bastant la nostra vida, perquè hi passem molta més estona de la que som conscients de passar-hi.
Ara tinc dades. Tinc dades de l'estona que passem i moltes vegades, efectivament, tenim la impressió de que ens hem connectat molt poc.
Jo crec que ens hem d'agafar perquè va haver-hi durant molt temps es donaven les dades de consum de tele que teníem. Ningú se les creia. No, jo no la miro tantes hores. Exacte. Que no la mires tantes hores. Doncs atenció amb el mòbil perquè és un acudit. Allò que ens passàvem 4 i 5 hores al dia a la tele, que la gent deia, no és possible. Sí que és possible. Mira, atenció amb el telèfon, eh?
Escolta, et dono dades reals. Dades reals que, donades, et dono la font per l'Associació per la Investigació de Mitjans de Comunicació. Sí. D'entrada, 8 de cada 10 ciutadans utilitzem les xarxes socials diàriament. I què ens diuen aquest 8 de 10? Doncs mira, el 33% de la gent estem connectats més d'una hora. 33%. El 17% ho fa menys de 15 minuts. Això, dades reals. I, curiosament, el 41% pensem que estem connectats massa temps. O sigui que alguna conclusió individual sí que se'n treu.
I com que estem connectats a telèfons, que al final són més que telèfons, no? Perquè al final, sí. De totes les tecles, de totes les icones que pitgem, la que menys vegades passa el dit per damunt és el telèfon.
Ara t'ho explico, això, però el del telèfon és aclaparador, eh? Mira, el 92% ho tenim com a eina de connexió a l'smartphone, que portem a la butxaca. El 69% utilitzem l'ordinador portàtil, aquest que tens tu aquí sobre. I hi ha un 44% que es connecta a internet, que mira les xarxes, amb una tauleta, que és el que tenim també aquí, i un 33% que ho fa amb l'ordinador fix, el de casa, no? El que...
Per tant, el telèfon és el rei.
El telèfon,
el telèfon és el rei, i per tant és el nostre portal, per exemple, més habitual d'accés a les xarxes socials que estàvem parlant, no?
Sí. Mira, el 67% de ciutadans, val, ens connectem a Instagram, que és una xarxa que comentàveu abans. Som molt tafaners, en el fons, no? Perquè Instagram és allò de...
70% és molta gent.
Molta gent.
És molta gent, 70%.
Molta gent. També tenim el Facebook, que l'heu anomenat aquí a la taula. Continua tenint una utilització molt important en una franja d'edat que va entre 40 i 65-70, val? És a dir, que Facebook en aquests moments ja s'ha incorporat, diguem, als usuaris és gent més gran o més madura.
Bueno, també diré que és el gruix més important de població que hi ha, eh?
Sí, correcte. 65% de la gent. El 66% de la gent entre 40 i 70 mira Facebook, que és molt, val? Inicialment ho mirava també molta gent jove, el que passa que han sorgit altres xarxes, que ara comentaré, que han anat substituint progressivament a Facebook, tot i que continua siguent el líder mundial, Facebook, ara ho veurem. Quina és la tercera xarxa social que hi ha més gent que utilitza diàriament? Twitter, un 46%.
Encara. A pesar d'Elon Musk, diguem-ne, no?
Sí, però després et donaré una dada interessant de Twitter respecte a aquest percentatge d'utilització i al percentatge d'usuaris, no?
Vale.
Hi ha un 13% que utilitza Pinterest,
sí.
Saps allò que localitzes el lloc i poses la foto, i un 3%, això ja és molt per gent jove, que és una xarxa que es diu BeReal, que et connectes en directe, diguem, per mostrar si estàs a la dutxa o t'estàs afaitant. Que ho fa.
I el WhatsApp, perquè jo abans els he demanat el WhatsApp.
I el TikTok.
Bueno, sí.
Mira.
I el TikTok.
Ara te'n parlo, és que
les meves filles estan amb el TikTok.
Sí, ara t'explico el TikTok. Però mira, el WhatsApp que comentaves, Pol, el 95,5% dels usuaris l'utilitza diàriament. I, atenció, allò que comentaves abans, és la xarxa, perquè és una xarxa, tot i que sigui un canal de comunicació de missatges i de comunicació de veu, ara cada vegada hi ha més gent que l'utilitza per enviar missatges de veu, doncs el WhatsApp s'ha convertit en la xarxa per la qual compartim més informació, o pròpia o aliena. WhatsApp, allò que comentaves, utilitzem... Sí, doncs el 95,5 l'utilitzem.
Bueno, per informació. Per informacions i a vegades també per mentir, diguem-ne, perquè això de les fakes...
Això és un element...
Que... Ja t'ho diré, Vull dir, perquè a vegades vas amb totes les prevencions del món en determinats llocs, i en alguns espais com el Facebook, com el WhatsApp, diguem-ne.
Mira...
I corre de tot, amb una impunitat i a vegades una falta de prevenció per part nostra, que l'apliques en determinats àmbits de la vida, i el WhatsApp no.
El que passa que la diferència entre una xarxa general i el WhatsApp és que el WhatsApp has de tenir el telèfon, o han de tenir el teu telèfon per enviar-te un missatge. I això ja és un factor de restricció molt important.
Però mira, en el 70% dels casos de la utilització del WhatsApp, quan compartim informació, ho fem sense comprovar si la informació que ens han enviat o que estem enviant és producte d'una fake news.
No, sobretot per la confiança, perquè veus de qui et ve.
Aquí.
Perquè veus de qui et ve. No? Jo, si jo tinc la Milagros, i la Milagros m'envia una cosa, que tot el que m'envia la Milagros és veritat, però vull dir que jo no em qüestiono, perquè és la Milagros qui m'ho ha enviat, és el Josep Maria que m'ha fet no sé què. Mira qui m'ha enviat, no? I al final allò corre.
És la més perillosa des d'aquest punt de vista.
Que és el canal principal en el qual circulen les fake news d'una manera totalment impune. Per què? Perquè ens ve d'una font de confiança. Nosaltres tenim un perfil professional, que segurament el que compartim per WhatsApp doncs és veritat i és real, però clar, la gent del carrer, si li envia l'amic del club de petanca, doncs la comparteix, i bueno, com li ve del Manel, que és de l'amic de la petanca, doncs no es planteja si allò és mentida o no és mentida. O sigui que són dades preocupants. Hi ha molta gent que alternativament s'ha baixat una altra xarxa, diguem, un altre sistema de comunicació que és semblant al WhatsApp, que és el Telegram. Els que tingueu Telegram, veureu cada dia, si us connecteu un momentet, que dels vostres contactes cada dia hi ha algú que s'ha baixat Telegram. És una xarxa alternativa que, en casos com ara fa 3 mesos que va caure WhatsApp, no? Tot i que la procedència sigui diferent, perquè Telegram està controlada per un fons rus, doncs sembla que hi ha menys control de les nostres vides. Això diuen, vaja.
Com les busquem, les coses, a internet?
Mira, les busquem per Google. És l'absolut rei mundial. El 80% de ciutadans utilitzen aquest buscador a nivell mundial. Hi ha altres que intenten lluitar contra aquest domini tan aclaparador. Microsoft, per exemple, té el seu buscador, que és Bing. Hi ha altres com Firefox, Yahoo, DuckDuckGo o Baidu. Però Google és absolutament el rei a nivell mundial.
Sí, això ho tenim controlat. I busquem molt amb aquests assistents de veu. Ho dic perquè els nostres telèfons els hi podem parlar, els famosos Siri. No, el Siri, el Hey Google, tots aquests.
Sí. Siri i Alexia són les dues reines, perquè són veu femenina. I aquests són els dos principals assistents de veu.
Aquests són els dos principals,
sí,
eh?
Sí. Saps què busquem?
Què busquem? Companyia.
Mira, no.
No ho sé, perquè si els hi parlem...
Algun també, però em sembla que són altres xarxes.
Si els hi parlem, si és una altra cosa, no?
Mira, el 63% música. El 53% li fem preguntes en general. Per exemple, estàs en una conversa amb amics, escolta, quina mida té l'Everest? Espera't un moment, Siri, quanto mide l'Everest? No, per exemple.
Què ha fet l'Espanyol?
Ostres, això millor no recordar-ho.
Això també ho preguntem. Abans d'acabar, explica-li el TikTok.
El TikTok,
Josep Maria.
Mira,
pels joves, això, no?
Escolta'm.
Gran frase, aquesta, el TikTok és pels joves.
Sí. El TikTok és pels joves. El 19%, hi ha un 19% de catalans, és a dir, aproximadament 1.400.000 nois i noies que utilitzen aquesta xarxa que és d'origen xinès. Què comparteixen? Ara em direu balls i menjars.
Home, ballar sí, no?
Ballar, sí.
TikTok és una xarxa de ballar, no?
Balla molta gent. A Espanya hi ha 16 milions d'usuaris, i al món, atenció, 1.600 milions d'usuaris tenen...
1.600
milions d'usuaris tenen TikTok, diguem, en el seu smartphone. És una aplicació que utilitzen joves, entre 16 i 24, és la franja tal, tot i que ara també s'està incorporant gent més gran, perquè, per exemple, trobem cuiners, diguem, famosos o artistes, etc, que han incorporat el TikTok com una manera més d'arribar a la gent.
És una franja de futur. Ai, perdó, una franja. És una...
És una xarxa de futur.
Una aplicació, una xarxa de futur.
Facebook, a quan està? TikTok està a 16, aquests 16 milions,
sí.
I Facebook, a on el tenim?
Mira, Facebook està pràcticament en 3.000 milions d'usuaris al món. 2.958, segons les últimes dades, i a Espanya el Facebook, per exemple, té 19 milions d'usuaris.
Home, Instagram... doncs estem bastant allà, sí, eh? Sí. 16-19, vull dir, ho tenim...
Sí, sí, però fixa't, Facebook que ha anat reduint, no? I en canvi la gent jove s'ha incorporat. Això. Instagram, que també la comentava abans,
sí.
També... és per un perfil, diguem, potser més ampli. A nivell mundial són 2.000 milions de persones que tenen l'aplicació. I aquí a l'Estat, al tanto, 21 milions. I el rei, a Espanya, qui és? Doncs pues mira, YouTube.
YouTube.
Sí.
YouTube té 40 milions d'usuaris. 40 milions d'usuaris, sí, quasi tants, sí, tants com...
Sí. Bueno, són tants com habitants,
milions,
no?
Com habitants.
Són 7 milions més de la totalitat de l'espanyol.
Escolta.
Els nadons també tenen...
Sí.
Mare meva.
I Twitter, que l'anomenau, que tu has marxat, tu la mires poc, el Manel tampoc l'utilitza massa... Doncs mira, aquí a l'Estat són 4.200.000, que comparat, com veieu, amb Instagram, amb Facebook, no, etcètera. Clar, és molt petit. Ara,
el que passa que és més política.
Efectivament.
Hi ha alguna
repercussió. Té repercussió entre periodistes i polítics.
Hi ha alguns polítics i polítiques que tenen uns equips que funcionen molt bé. I alguns n'hem parlat.
Són dades que al final acaben fent por. Jo crec que fa un... I el papa.
I el papa, ja va confessar que ell no ho fa els secretaris.
Ara suma-li aquest còctel que hem dibuixat ara amb l'Agustí. La intel·ligència artificial i la sacsejada, diguem-ne, que serà...
Molt preocupant.
Perquè abans, no?, abans has parlat del Bing aquest, del Microsoft, el buscador de Microsoft, és el que ja portarà incorporat al ChatGPT aquest.
Pues és un altre...
D'aquí no res, eh? I aquí ja...
És una altra dimensió, això. És una altra...
Mira, en la intel·ligència artificial, parlant de la nostra professió, ara ja li dones instruccions de fes-me una nota de premsa d'un premi literari. I et fa una nota de premsa en menys de 30 segons... d'un premi literari.
I bona,
i ben redactada, sí, perfecta. És a dir, que les agències de comunicació, els gabinets de
professionals... A veure si us canviaré, a tots per 4 ChatGPT.
Sí, sí.
A mi no em fa gens de por tot això.
No? A mi tampoc, t'he de dir. Jo estic...
No, perquè això d'alguna manera es llibera. Fer una nota de premsa, de carril... burocràtica, sí, per dir Menganito ha ganado y tiene esta dotación, pues
la
veritat...
Menja la Milagros, que seguirà patint.
La veritat és que, a veure, això es llibera d'un treball que té poc interès. El que té interès és que el que fa la nota de premsa pugui dir a aquest escriptor quina ha sigut la seva trajectòria, pugui fer una valoració, pugui explicar coses més interessants. Perquè el que és de carril...
L'afegit de l'humà, no?
Exacte.
Experiències personals.
Ah, sí. Mira.
Però, clar, igual que la fas d'un premi literari, la fas d'una declaració política.
Quants milions d'usuaris?
Bueno, pues, també estaria molt bé que els mitjans de comunicació fessin menys declaracions polítiques i més dades d'investigació.
Quants usuaris m'has dit que té Twitter?
Twitter 4.2.
4.2. Entre aquests 4.2 hi ha la Carla Simón.
Clar, sí.
La directora de Cine, que acaba de dir que està molt contenta de ser el número 10 de la llista de Junts a les Planes d'Hostol a les pròximes eleccions municipals.
Ah, pensava que anaves a dir que estava amb el Xavier.
No. Amb el Trias no, perquè està a les Planes d'Hostol.
Jo veig un perill a la intel·ligència artificial, que és una eina de xantatge. És una eina terrible de xantatge. Si ho han viscut en els serveis d'intel·ligència, com han manipulat a vegades les coses i les imatges, sobretot,
i han creat ficcions com a coses reals i han servit per destruir fames i persones, imagineu-vos el que serà això al bas de tothom.
Josep Maria, va,
tinc temps de fer una pregunta, sí, Agustín. Un cas que em va passar fa 3 anys o 4 o 6. La meva filla estava a casa i veig que m'arriba una notícia i veig Luis Fonsi, el cantant, gravíssim accident en estado crítico, i al cap d'un moment ha fallecido, i fotografies un cotxe allà, tot, ostres, i la meva filla estava a casa, i ara té 23 anys, tenia 18 o 19 llavors, i que escolta, mira el Luis Fonsi, s'ho mira, és un fake. Dic, home, però si hi ha el cotxe fotografiat i tal, jo com un passerell, saps? Si hi ha el cotxe fotografiat i tal, és un fake, no, ni cas. I al cap de, no sé, sí, al cap d'unes hores o l'endemà, no, rumor falso i tal. Llavors, la meva pregunta és, els fakes d'aquesta mena que n'hi ha, els que es fan, per què els fan? Què poden ser? I segona pregunta, com és que una persona jove, superacostumada a xarxes socials i tal, només mirant i em diu, això és un fake, cosa que jo sóc incapaç de detectar.
Home, si la teva filla ho ha detectat, demostra que és intel·ligent.
No, que controla les xarxes.
No, per detectar les fake news, la primera cosa, que la primera regla, que la Milagro segur que coincidirà amb mi, és la font, la procedència.
Però venia als Estats Units, allà...
La font i la procedència. Per tant, tens maneres de comprovar-ho abans de distribuir-ho.
No era cap agència, però em va semblar, perquè hi havia una foto... Sí, sí, que procedència als Estats Units, informació de, no sé, un nom que, clar, no conec.
I la pregunta de per què es fa, doncs, home, habitualment es fa, diguem, per impactar amb la reputació d'aquella persona per algun motiu, o bé per a un...
Que bèstia, no?
Sí, absolutament.
No, però és que el xantatge està donat moltes vegades.
En fi. Mira, avui a l'Estel Migdia en parlaran de la creació d'imatges falses i de la creació d'imatges falses a través d'intel·ligència artificial, a vegades hi ha també aplicades al món del periodisme. Però com que ara ja no tinc temps, ho farem a l'Estel Migdia, o sigui que us ho podreu escoltar. Agustí, Josep Maria Milagros i Manolo, un plaer com sempre.
Igualment.
Que vagi molt i molt bé. Vinga, va, publicitat i que entri la Mercè.
Ràdio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com. Del 12 al 26 d'abril, l'Auditori omple de música antiga les esglésies de Barcelona. El Festival Llums d'Antiga portarà l'Ensemble Obosom, Cantoria, Olea de Sandre Anzumas d'Amfor, entre d'altres, a Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor i Sant Pau del Camp. Entrades a auditori.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà i Mercè Raga.
Què, Mercè? Bon dia.
Què tal,
com
Pol?
Anem?
Com estàs?
Bon dia, Olga.
Molt bon
jo
dia.
Jo estic bé. Anem tard, molt tard. Sí, però mira, avui ens hem liat aquí amb les xarxes socials i ja tot va tard. O sigui que mira. Què hem de fer? Què vols fer?
Música.
Sí?
Va. Sí, va, posem música. Jo avui us porto una cançó del darrer disc de Miley Cyrus,
sí,
que es diu així, no és la Flowers.
Ah, va, no. Aquesta, sí, aquí el disc aquest hi ha les Flowers aquestes, no?
Sí, doncs aquesta, a veure què tal, a veure què et sembla. Es diu
Aviam.
Jaded. I'm sorry that you're jaded.
Bueno.
A
A veure,
bé, no?
Sí. Jo avui potser ho tinc una mica més complicat.
Sí?
Depèn. Depèn. És una col·laboració dels colombians Morat sí, amb el cantant sevillà Beret. I és Porfa, no te vayas.
Porfa, no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error te haga pasar por imprudente.
Sí. Tu ho intentes molt així...
Una cosa lleugera, però...
Sí, no?
A veure, puja, puja, que si se sent baix no...
No, no anima tant, no?
Escolta, Aile...
No, ja està, la Miley
Cyrus.
Sí, ja ho sabíem.
Ja va venir el Fran Perea, ja van tenir la nostra.
Com va anar el Fran Perea?
Jo no hi era, però el vaig escoltar-ho i bé.
Hi havia molt... Ahir hi havia molta expectació a la redacció per la visita de...
Jo el vaig veure.
I què?
És molt simpàtic. El vaig veure dins de l'estudi, sí, però no. Una energia així maca.
I bé.
Sí. Va.
Era uno más uno...
Son siete.
Son siete, eh?
Una suma raríssima.
27, no? Seria ara ja fa 20 anys. Sí.
I ara fa, no, és que fa 20 anys i per això treu el disc.
Ah, no veus? Sí. No, vale.
Vale, pues...
Bueno, de moment la Miley Cyrus sí. També...
També.
Em sembla
no
bé.
Bon programa.
Moltes gràcies.
Vinga, va, que ens retrobem demà al punt de les 8 del matí.
Going down to the body of blurry. Don't know when to stop, so you take it too far. I know who you are, and I'm left in the dark till I'm worried. Oh, it hurts me.
Matí a Ràdio Estel.
7 minuts que passen de 2:15. Ara sí, comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
El matí a Ràdio Estel, amb Mercè Rac.
Què tal, com esteu? Salutacions novament. Avui, però, una salutació ben especial als Funko.
Com?
Ja.
Ah, sí, aquells ninos?
Sí.
Què ha passat?
Aquells ninos amb la cara quadrada. I amb dos...
Ah, que són petits.
I amb dos ulls que semblen botons.
Mm. Doncs... Es multipliquen aquests ninos.
Són cars.
Ui, mira, es multipliquen, ja veuràs, Olga, ja veuràs. Val, perquè la gent, jo suposo que ja deu estar situada, com hem dit, aquests ninots amb la cara quadrada, petitonets, amb aquests ulls que semblen dos botons. Val, doncs aquest popular fabricant de figuretes, de personatges de cultura pop, hauria destruït els seus propis ninots...
Com pot ser això?
Que deies tu que es multipliquen. Doncs per un valor, sembla com Gremlins, d'entre 30 i 36 milions de dòlars, que això serien 27 i 33 milions d'euros. Imagineu-vos, ninots de Darth Vader.
Ai, ai.
Aquests van molt buscats.
Del Baby Yoda.
Ui, més encara.
I la Neira. Del Harry Potter. Atrinxerats en un abocador.
Però què passa?
Mira... Es veu que ha assegurat la multinacional, a través d'un comunicat,
sí,
ha argumentat que per l'augment dels costos d'emmagatzematge i lloguer de contenidors...
Que els hagués regalat, que en Harry Potter l'he buscat moltes vegades.
Un més petit, o agafen... No ho sé.
No està ben, això no està ben gestionat, no està ben pensat.
S'ha encarregat tot l'estoc.
Imagina't. Està enfadadíssim.
Ara, com vingui, està, però que treu fum.
No ens convé enfadar-lo, eh? En Darth Vader, que dius...
Darth Vader. Jo soy tu padre. Per cert...
Pobrets. I ara què se n'ha de fer de tota aquesta...
Aquest plàstic.
Clar.
Això deu ser contaminant, eh?
Com a mínim.
Avui parlarem de plàstics.
Que desolador. Ah, sí?
Sí.
Els dona Vallejo.
Sí, exacte.
Ui, segur que no són bones.
Doncs, doncs mira.
Ai, què dius ara?
Ai. Ah, és que sempre hi ha llum.
Sí.
Sempre, sempre. Olga Vallejo, a la sotsdirecció, bon dia.
Molt bon dia.
Guions Marta Jarque.
Què tal, bon dia.
Francisc Oriol.
A Maria.
Darrere la peixera, el David García. El contingut digital, Eva Cervera, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla. I a les vies de so, Xavi Aguilar i José Matosas. No sé si ho sabíeu, però avui és el Dia Mundial... Mireu, escolteu, d'això. Oh. Que heu donat algun petó? No, heu donat algun petó? Heu fet algun petó?
I tant.
Sí. Aquest matí.
Sí, ja?
La Vallejo m'ha agradat.
Ja, sí, sí, sí.
La rutina.
Quants n'has fet?
De bon, he dit de bon dia,
sí?
i de Déu fins després, que tingueu un bon dia.
Està bé.
Està bé, això. Vols que et faci un petó, Jarque?
Bueno. Sí.
Va, anem a fer-te un petó, Marta.
Va, li fem un petó.
Home, sí, no? No, sí, no.
Ara, no ets gaire.
Va, ara sí. Crec que no el volia.
No gaire, la Marta no és gaire.
S'ha notat que no el volies. Prefereixes una abraçada?
No, a veure, jo, a mi m'agradaria que me'n donguéssiu, però no perquè és el Dia Internacional de fer un petó, sinó perquè us surt del cor. Sí.
Ara cada dia et farem un petó de bon dia.
Vols dir?
Que acabi d'anar bé el dia, ja veuràs.
No, però tu no ets gaire.
No. Petons.
Aquí està passant alguna cosa, eh? Ahir va anar a Sarrià i no et va avisar. Avui ja no vol petons teus.
Tot és més complex.
És molt més complex
com
que sembla, eh?
Com els funcos aquests, els funcos.
El funco.
Mira.
Raguea.
Què? Anem als
Endavant.
Continguts.
Sí.
Va, tira.
El magazín del matí...
És super, super, super positiu i una cosa que m'alegra molt.
A Ràdio Estel.
Escolteu, d'aquí un mes, clavat, al restaurant Palomares de Vilassar de Mar...
No me'n parlis.
Un edifici centenari onat, no? No,
no tampoc.
No? Encara no, jo estic en compte enrere total.
Teniu un mes.
No a tot.
No a tot.
De moment, de tot el que s'ha explicat... Sembleu
avui ni petons, res, ni restaurant...
Ni funcos, res. Ni funcos, ni res. El Palomares...
Sembleu el Candy,
mira que n'heu parlat, eh?
Sí,
del
sí que
n'heu parlat. Sí, perquè us encanta, és un referent, ja. Però...
Francisco, clar,
estem
molt de dol. Nosaltres dos estem de dol. Perquè quantes vegades... Jo és que no les puc ni comptar, les vegades que he anat al Palomares.
Mira, puc dir que...
A nosaltres no ens hi has portat, eh?
A mi també.
Podríem fer-hi un team building.
Això. Va, ara ens hem d'afanyar,
però,
no?
Clar, perquè d'aquí un mes l'edifici centenari anirà a terra per incomplir la llei de costes. I, clar, aquest fet ha generat molta, molta, molta polèmica. De fet, l'estat espanyol ja ha demanat als propietaris de l'edifici que tenien extingida la concessió des del 2001, si no m'equivoco, hauran d'atacar, com dèiem, el negoci el pròxim 14 de maig i, per tant, enderrocar-lo. Bé, els darrers mesos s'han creat diferents iniciatives per salvar, doncs, l'edifici del Palomares, mític Palomares de Vilassar, i convertir-lo en equipament pel poble. Avui en parlarem, a l'Espai Tirant pel Dret, amb l'advocat Jaume Puig de Rajols, amb l'Agustí Martín, que és degà de la Facultat Nàutica de la UPC, i l'Agustí Martín també és president de Bric Barca, que és el Centre d'Estudis Nàutics de Vilassar de Mar, i també estarà amb nosaltres, d'aquí una soneta, el responsable del restaurant Palomares, el Ramon Huguet. Clar, i tot això el dia que aquí al Magazín del Matí rebrem a Joan Anton Català amb aquesta sintonia, amb aquesta música.
No es mereix menys.
Que li encaixa bé.
Ve amb nau espacial.
Sí, exacte, terra aquí al costat, a part aquí davant de l'Àngels. Astrofísic, que ens parlarà avui de l'expansió de l'univers. Li preguntarem també per les nous científiques, Olga, catalanes que participaran en aquesta missió sobre marca. De fet, aquí ja van venir la temporada passada, que ens ho van explicar, eh? Des de, clar, no us assusteu, és una missió sobre mar des d'una base al desert nord-americà de Utah, als Estats Units. Però, Olga, com ens van explicar, viuran com si estiguessin realment al planeta vermell.
Quina enveja, com m'agradaria a mi ser
tot seriós. Ja sabeu del que esteu parlant.
Ser part de l'Hipàtia sí que m'agradaria.
En el fons saps que ets al desert de Utah.
Home, en el fons i en el no fons.
Sí, però...
Si apretes a córrer, arribes a Las Vegas, pràcticament. Per tant, jo crec que sí, ok, però la sensació de ser a Mart,
no la
tens. Parlem-ne.
Home, pel que ens van explicar, sí, estava com molt ben recreat tot, eh?
Sí, el que passa és que si estan a la superfície de Mart, crec que desapareixen, però...
Clar, tenen aquest punt.
Però se suposa que a Mart hi ha moltes coves sota terra, sí, i que allà sí que es podria fer vida. I...
Bé, en tot cas, mira, li preguntarem tots aquests dubtes a en Joan Anton Català, també sobre el Mineiro, que això t'interessa.
Sí.
El tercer nanosatèl·lit català, que en principi hauria d'enlairar-se demà.
En principi,
sí. Si el temps ho permet. Preguntarem en Joan Anton Català. Ai, a la una. Tenim nova pacient a la Chaise Longue, Vallejo.
Qui és?
Voleu saber qui és?
I tant.
És l'actriu Sílvia Bel.
Oh, què em dius?
Que s'asseu al nostre canapé preferit, val? Però escolta, el canapé, en aquesta edició de la Chaise Longue d'aquest dijous...
Sí.
13 d'abril, dia del petó, s'ha desplaçat.
Com?
Sí, l'Uri, el Francisco em va ajudar i amb el canapé, pam, 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 l'hem portat fins al teatre.
A peu, eh?
L'heu carregat fins allà?
Fins allà.
O sigui, ara el teniu instal·lat allà?
No, ja l'hem tornat a portar aquí.
Ai, és aquí una altra cosa.
Vaig tornar.
Anar i tornar, però...
Que t'ho paguin, això, Uri.
Sí.
Em pensava que m'ho deies a mi,
Déu
també.
Déu m'ho pagarà.
Mireu, Teatre Borràs. Vam anar fa uns dies per parlar amb Sílvia Bel, per parlar de l'obra Fritz Roy, que la podreu veure fins al 23 d'abril a la sala Borràs, i també hem parlat de la seva trajectòria, pel que fa al món del teatre, no us ho perdeu. Això serà a partir de la una. I després... Avui acabarem el programa d'una manera diferent. Ai. Parlarem amb l'escriptor Pep Planell, que acaba de treure el seu primer llibre, Superpapa. Consells, Uri, alerta, eh? Essencials per pares novells.
Ostres, per mi, ideal.
Queda't al final del programa, que en parlarem amb el Pep Planell. Vaja, amb el més viral de la Mercè Bondelo i les vostres respostes al...
Avui no el sabreu, eh?
Plegats arribarem.
Vaja.
A les dues del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
Programa 356, a punt de rodar, ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
Hola, què? Com es presenta l'actualitat avui?
Doncs mira, tenim crisi climàtica, com tots els dies. Les pàgines centrals de l'Ara, al Mirada, són una fotografia del pantà de la Baella, al Berguedà, documentar la sequera, en diuen. Amb un codi QR es pot veure el complet del projecte del fotògraf Marc Senyer, que està documentant la sequera que estem patint a Catalunya. I avui també és notícia que per primera vegada s'obtindrà aigua potable directament del Besòs, després de l'ampliació de la potabilitzadora, per així poder assegurar l'abastiment de l'àrea metropolitana de Barcelona, que anem esperant que plogui, però de moment
no
res
manera
de res. I volem aprofitar també per fer-nos ressò d'una campanya que tot just ahir ens vàrem assabentar que existeix. L'ONG Greenpeace ha impulsat una campanya per demanar al govern d'Espanya i a la Unió Europea que acabin amb els vols privats.
Ah.
Aquests jets privats, aquests de la Georgina, sabeu, que van morir avall per tot el món? Doncs aquests. I per conèixer els detalls, saludem a la Cristina Arjona, que és coordinadora de la campanya de mobilitat de Greenpeace. Cristina, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, mira, a ver, cuéntanos un poco de esta campaña que ya contáis con más de 100.000 firmas que se suman a la petición. ¿Cuántas firmas necesitáis para que la petición pueda tener recorrido?
Bueno, ahora mismo ese dato así en concreto no te lo puedo dar porque no soy la compañera que lleva el número de firmas, pero sí que es cierto que antes de comenzar esta campaña contábamos con 40.000 firmas a nivel global y ya llevamos más de 140.000 firmas, con lo cual significa que es un tema que realmente tiene calado en la sociedad y que nos lo estaban demandando, ¿no? Los socios, las socias y los seguidores de Greenpeace, era un tema que venían demandando.
Cuando tengáis más firmas, ¿tenéis intención de iniciar, no sé, una iniciativa legislativa popular, emitir algún tipo de comunicado? ¿Cómo queréis llegar al gobierno español y a la Unión Europea?
Sí, esa es la idea, y además la idea es ejercer presión para que este tema cale en la sociedad y los partidos políticos y el gobierno y la Unión Europea comiencen a darse cuenta de que es un problema real el número de emisiones injustas que emiten una mínima parte de personas privilegiadas, ¿no? En este caso.
Para quien crea que la campaña es un capricho porque al final ni hay tantos jets privados ni contaminan tanto, ¿qué les dirías?
Bueno, pues, por ejemplo, eso es lo que te quería comentar, que no es ningún capricho, porque de hecho esto es un tema que antes de la campaña no estaba sobre la mesa, no se hablaba mucho del tema y desde que se lanzó la campaña es un tema que ya hay partidos políticos que lo están tratando, hay aeropuertos, por ejemplo el aeropuerto de Schiphol en Holanda, en Países Bajos, ya ha anunciado que a partir del año 2025 va a prohibir los jets privados, con lo cual sí que tiene repercusión. Y respecto a la pregunta que me hacías, aquí el tema principal es que, a pesar de que puede parecer que las emisiones de la aviación no son un porcentaje importante dentro del total de emisiones, sí que hay que señalar que es una mínima parte de la población privilegiada la que está haciendo la que están provocando estas emisiones, mientras que la gran parte de la población estamos haciendo grandes esfuerzos para reducirla. No solo la población, sino otros sistemas de transporte están intentando buscar soluciones a la crisis climática y a estas emisiones, y no podemos permitir que unos privilegiados, porque al final lo que son unas personas privilegiadas, emitan más que el resto del 80% de la población mundial.
En la cumbre del clima que se celebró en Egipto en noviembre, los medios de comunicación ya empezamos a hacernos eco de la cantidad de mandatarios que acudieron con aviones privados. Había 400 jets privados. Desde Greenpeace, ¿confiáis que, aunque sea, bueno, pues para mantener las apariencias, los mismos que se desplazan con aviones privados acaben legislando sobre su prohibición?
Bueno, esto es algo sobre lo que hay que reflexionar y que no debe ocurrir. Es decir, esto debemos ser conscientes de ello, y para eso están estas campañas, para denunciarlo y para poner sobre la mesa que si siempre que haya otras alternativas para poder desplazarse, como son los vuelos comerciales, los viajes en tren dentro de los propios países, o trayectos en vehículo eléctrico, son las soluciones que hay que tomar.
El verano pasado supimos que Francia planeaba limitar los vuelos en avión privado y llevar la propuesta a la Unión Europea. ¿Se sabe en qué punto está lo que en su momento fue un comunicado que, bueno, todo el mundo lo comentó, pero ya no sabemos más?
Bueno, Francia está trabajando sobre esto, sobre la prohibición de los vuelos cortos. Hace poco también hicieron formularon una prohibición de los jets privados y la solución está todavía pendiente de resolverse.
Pues esperemos que se concrete y sobre todo que esta iniciativa de Greenpeace de prohibir por parte del gobierno español y la Unión Europea los jets privados pues llegue a buen curso. Cristina Arjona, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Olga, també, realment, qui està lluitant moltíssim contra aquesta crisi climàtica que en parlàvem ara, és la protagonista de la contra del país.
Sí, és l'Emily Penn, regatista i activista, que porta més de 10 anys lluitant contra el plàstic. Veieu que us he dit que hi hauria plàstic? És cofundadora d'Expedition, amb doble X, una tripulació de voluntàries que naveguen per recopilar dades sobre microplàstics i recollir els plàstics. El destacat és: l'oceà pot recuperar-se, hi ha esperança.
No m'ho crec.
I a partir d'aquí he pensat, tornem a confiar en l'espècie humana. El destacat aquest m'ha agradat especialment. El que recorda Penn és que el plàstic és un material fet perquè duri sempre, però dissenyat per utilitzar-se només un cop. I a vegades, com els funcos, ni un cop. Penn creu que s'ha de legislar perquè els negocis que ho gestionin bé tinguin èxit i els que no, doncs no, clar, que hi hagi una penalització. També li pregunten pel turisme i diu que cal fer-lo sostenible perquè no destrueixi l'entorn.
Per cert, la vinyeta aquella amb la que, va, que ens la comparteixes, amb aquella que ha somringut per no plorar.
Doncs la de la Flavita Banana al País. Veiem un grup de gent, estan dempeus, tots miren cap amunt, sí? I estan mirant a un senyor que està assegut a una cadira amb unes potes llarguíssimes, però tan llargues que gairebé no veuen el senyor, que està molt, molt, molt per sobre d'ells i porta una corona sobre el cap i els diu: les coses seran gracioses mentre jo no plori.
Per cert, aquella nova cadena de camions de qüestió a la zona Vallejo, nova cadena de supermercats que anuncia Vallejo que baixa el preu dels productes.
Mercadona, que va anunciar ahir que baixarà el preu de fins a 500 productes de consum diari fins a finals d'aquest 2023. No ha dit quan. Diari, amb una R, Eva, serà tant per productes d'alimentació, de neteja, manteniment de la llar i de la secció de perfumeria. Al març, el grup Eroski, que també inclou Cap Bravo, va ser el primer a llançar un cistell que enamora, en varen dir, baixant el preu de més de 1.000 productes, en aquest cas, el doble que Mercadona. Després va ser el grup Bon Preu, que també va anunciar que bonificaria el 5% del preu de les compres de carn i peix fresc, això sí, durant un període de 3 mesos, Mercadona, fins que acabi l'any.
Algun destacat que t'hagi cridat l'atenció especialment avui?
N'hi ha un parell, i els dos estan al País, ja ho vaig dir ahir, els pescaclics estan funcionant de meravella al País. El primer és el que diu la líder de Reagrupament Nacional de França, Marine Le Pen, que ara resulta, Le Pen assegura que mai han estat un partit d'extrema dreta.
Ah,
i he pensat, què hem dit tots aquests anys? Que ens hem equivocat.
Equivocadíssims.
No, és que a vegades amb el francès et confons.
Sí,
no, la traducció...
I no havíem entès bé. Tot el que diu ho havíem entès malament.
Al revés.
Doncs ara resulta que no són d'extrema dreta. Això sí, segueix sent euroescèptica. Ben curiós també l'inici de l'entrevista, que diu, si fos presidenta... i s'autocorregeix i diu, quan sigui presidenta... Però el que m'ha agradat és la periodista, o el periodista, ara no recordo qui escriu l'article, que s'ho podia haver guardat, saps? I ha evidenciat que ella mateixa s'ha adonat que potser millor dir quan sigui presidenta. L'altre titular, doncs, durant una discussió el meu pare em va treure una pistola.
Ep!
Clar, impossible resistir-te a saber què va passar.
Va passar.
No us ho explicaré.
Ah.
Qui ho diu és la periodista Carmele Marchante, que al novembre va publicar la seva autobiografia No me callo.
No,
una conversa que pot interessar més o menys, ja decidireu vosaltres. Jo em quedo amb que l'entrevisten a l'Hotel Palace de Madrid i que ella ha triat aquest lloc perquè és on es reunia el Club de les 25. Un col·lectiu feminista que ella va cofundar el 1997. Us haig de dir que volia destacar això perquè al principi havia llegit que l'havia cofundat el 1979 i he pensat, mira la Carmele, i ara feminista a finals dels 70. Però tot i així crec que té mèrit cofundar un col·lectiu feminista sempre.
Olga, mira, ara dos titulars. El primer, què t'ha sorprès? I el segon, què t'ha agradat saber?
Doncs el que m'ha sorprès és que, segons la darrera enquesta sobre les relacions socials i efectives postpandèmia que ha publicat el Centre d'Investigacions Científiques i Centre d'Investigacions Sociològiques, el 75% dels encastats diuen que tenen parella i un 68% fa més d'una dècada que estan junts. Només el 48% superen els 20 anys de relació. Aquesta gent se'ls hauria de donar un premi. El 91% dels encastats es defineix heterosexual i el poliamor està a l'alça. Aquest és el destacat de l'article. Mm-hmm. Gairebé la meitat dels encastats estan d'acord que es poden mantenir dues o més relacions afectivosexuals. I el que m'agrada saber és que la Lola Vivés, atleta manresana, ha estat campiona del salt de longitud al Mundial Màster de Torun, a Polònia, a la competició per atletes de més de 65 anys. I la primera vegada que va guanyar va ser amb 21 anys.
Doncs tanquem aquesta Olga... Tanquem aquesta Olga Vallejo.
Tanquem?
Vols que... La zona Vallejo. No. Sempre ben lliure. I arribem al punt de les 11 i ho fem citant avui Mercè Rodoreda. I és que avui es compleixen 40 anys de la mort de l'escriptora, l'autora més fascinant de la literatura catalana del segle XX, una de les seves grans novel·les, La plaça del Diamant. Ha estat traduïda a més de 30 idiomes. I els Amics de les Arts, que en el seu nou disc, Allà on volia, justament com van passar pel matí a Ràdio Estel, us en recordeu que ens van dir que una de les seves cançons predilectes d'aquest nou disc és aquesta, citant Mercè Rodoreda. Que l'amor amb tu com més
lluny més bonic si tant Mercè Rodoreda. Deixa'm dir la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que m'agrada caminar de nit, carrers petits, hi ha màgia, la cosa de perdre. Dius, em puc quedar una estona amb tu i somric perquè se't veu d'una hora lluny. Si fas nosa no ho has mai de preguntar, això s'ha de saber veure. Si tant Mercè Rodoreta. Que a vegades surto així del plan, conèixer gent que funciona, hauries de veure...